Com t'has quedat, Roger? Anem a veure Digging Pope ara al plegar?
Sí, jo les veuré per ordre.
És que jo
començaré per Westworld, sí. I aniré fins de l'1 a Young Pope, la que ens acaba de dir el Broc, que és la millor sèrie de l'any.
El 2017 ja veus les que falten. Se t'ha girat feina. Escolta, ara llibres. Acaba d'aparèixer un sobre mitologia clàssica i superherois moderns, que us volem regalar, a més, el tenim aquí, perquè gaudiu d'una lectura ben pagana. Aquestes dates tan assenyalades. Es titula Dioses, Héroes i Superhéroes i l'ha escrit el periodista cultural Manu González, que recordeu de la tercera temporada d'aquest programa, Generation Ni.
L'amic Manu s'ha cascat aquest assaig contraposant els superherois dels còmics americans d'aquest segle amb les icones de les mitologies grega i nòrdica i també d'altres universos, també amb tota mena de cultes, màgies, tradicions, dogmes i fins i tot corrents filosòfics. Tot això ha influït als personatges amb superpoders més populars.
Hem seleccionat 7 del seu llibre i en Manu ens ha fet un petit anàlisi. Comencem amb l'home de ser.
Superman.
Superman podria ser qualsevol déu solar, per exemple, Apolo o Ra, però realment Superman és una figura molt, molt cristiana, és el significant de Jesús, de Nazaret, és la persona que ve de fora, des d'un món superior per salvar-nos. També seria Moisès, perquè els seus creadors eren jueus, i la història de Superman, que es fica una nau espacial quan és petit per llançar-ho del seu planeta, sembla molt la història de Moisès. Un còmic recomanable de Superman seria pues, tota l'etapa de John Byrne, que ha publicat a les 6 edicions, quan se llama Nombre de Acero.
I de l'home de ser passem al senyor Fosc, el cavaller de la nit, un dels pocs superherois sense poders i representat per un animal que no relacionaríem directament amb un déu, un ratpenat.
Batman.
Té una peculiaritat que no té ningú superheroi més. Intenta donar por als enemics. I aquesta por sí que s'assembla molt a un déu que és fill d'Ares, que es diu Phobos, de la mitologia grega. Phobos i Deimos eren els déus de personificacions de la por, del terror, del rock. Eren fills d'Ares i Afrodita. Batman any 1, pues Batman és per a mi una història fantàstica, com guió de Frank Miller i David Fuenzuceli al dibuix.
Tornarà de la superheroïna més coneguda, que és la que relacionem més directament amb la cultura clàssica.
Wonder Woman
és llum a Thor, superheroïna més mitològic o més religiós de la història dels còmics. Al contrari que Thor, no existia la mitologia grega. Però, sin embargo, tota la gent que surt a la Wonder Woman sí que existeix. La seva mare és Hipòlita. Hipòlita és la princesa guerrera de l'Amazona que es va enfrontar contra Hèrcules, per exemple. I la veritat és que tot, aunque sigui Wonder Woman, no sigui ningú déu en particular, és una dona, que és una dona, és una guerrera, que va rebre poders per passar de mortes de la mitologia grega, com Afrodita, com Diana, com Artemisa o com la mateixa Atenea.
De Wonder Woman recomano l'última etapa de Brian Azzarello i Christian de els 952.
La nova actriu que encarnarà Wonder Woman és la israeliana Gal Gadot, a qui ja vam veure Batman vs. Superman i l'Amanecer de la Justícia, i que tornarà a aparèixer a Justice League, prevista per aquest any.
Ja sabeu que DC també es vol fer el seu macrounivers fílmic.
Marvel l'havia fet massa mal, ja.
I en aquesta nova pel·li Justice League d'aquest 2017 també apareixerà un personatge que feia dècades que no veiem enlloc, un heroi mig oblidat, mig enfonsat, ve del mar.
Aquaman,
com Arthur Curry, com Namor, són evidentment personatges relacionats com Poseidon, con la mitologia dels déus del mar i de l'oceà, però també té una molta presència de lo que seria la mitologia d'Atlantis, lo que seria el gran continent que va escriure Plató. Geoff Johns i Ivan Reis han fet una nova etapa d'Aquaman i està bastant bé La Fossa, que seria el primer tomo d'aquesta nova etapa. That was last night.
I si voleu saber qui serà Aquaman a la propera pel·li, és Jason Momoa. Aquaman al cinema, el recordeu per ser Khal Drogo de Game of Thrones, un dels primers de la llarga llista d'assassinats d'aquesta sèrie.
Decapitat, espero, no?
Crec que li van tallar el cap, en efecte, a Game of Thrones. I ens agrada perquè Jason Momoa és natiu hawaià, és supermusculós i té un bon aspecte. Li pot entrar com un guant aquest paper d'Aquaman al cinema.
Anem a un altre dels clàssics, el que trepa parets.
Spider-Man.
Spider-Man mai ha sigut un superheroi mitològic, sempre ha sigut un superheroi científic. Va ser mossegat per una aranya radioactiva que va donar els seus poders. Però la veritat és que Spider-Man és un personatge que actualment té una morta identificació xamànica. Xamànica d'identificació en un animal. L'animal seria l'aranya. Però n'hi ha un déu africà en forma d'aranya que és el creador de totes les històries i es diu Anansi. I la veritat és que Spider-Man sempre m'ha aparegut molt Anansi, perquè Anansi era un personatge molt divertit, per això. Si voleu saber l'etapa més mitològica del personatge de Spider-Man, l'assombroso Spider-Man número 1, Vuelta a casa, de John Michael Straczynski i John Romita Jr.
Es dioses, héroes y superhéroes, el llibre de Manu González. El regalarem a l'oient més hàbit i més insistent de lectura teòrica sobre superherois. Ara deixem a banda els més mainstreams i abordem personatges d'autoria. I a més, el primer no yankee d'aquesta llista és John Constantine.
John Constantine, de la sèrie de Hellblazer, és un personatge per mi molt divertit, perquè realment és com Prometeu. Prometeu és la persona que roba el foc als déus i porta els homes. Pues Constantine és com una espècie de mag, però de mag obrero, una mica del poble, que porta la màgia a la gent normal i corrent. I també té una comparació amb Dionisios. Dionisios era, sobretot, la part més filosòfica de la història, perquè Dionisios és la contraposició a l'Apolo, és el que seria la disbàusia, la diversió en contra d'Apolo. Aquestes edicions està publicant ara moltes històries de Hellblazer, de John Constantine, però recomano molt la primera etapa de Jaime Delano, que està recopilada en tres llibres.
Doncs, si voleu còmics de superherois, però d'autor, Hellblazer és un dels títols més prestigiosos de l'editorial DC i dels més longeus, també. Es va publicar ininterrompudament de l'any 88 al 2013. No obstant això, tant la sèrie, sentim de fons la banda sonora d'aquesta sèrie, com la peli que va protagonitzar Keanu Reeves, van ser rebudes amb bastanta fredor, diguéssim. Sempre es quedaran els còmics, que sobretot els vuitanters i els de la primera etapa, que són tremendos. I un altre, fora de Marvel i DC, perquè fora d'aquests gegants també hi ha superherois, i el que pica més fort és Hellboy.
Hellboy.
La història de Hellboy és una amalgama de mitos i folclore, de la mitologia nòrdica, la grega, passant per la russa, i a més és molt Lovecraft, continua tota l'estela de mites de Cthulhu creat per Lovecraft. Però Hellboy, el seu pare és Azael. Azael és un dels pinces de l'infern. Hellboy es podia comparar amb qualsevol gran demoni de la mitologia cristiana.
Sobre Hellboy també teniu les dues pel·lis dirigides per Guillermo del Toro, molt suaus, comparant amb un personatge de còmics bastant més turmentat. Prevista una tercera, per cert. Mm-hmm.